aplicació.
Aquí a Catalunya.
No promoció.
Depèn d'ells, l'aplicació.
Van decidir un dia que estaven disposats a aplicar-la.
Ah, bueno.
Això consisteix en l'acord. Creació d'una comissió interdepartamental que s'ha d'aplicar. Impuls a la reforma de l'ordinació.
Incorporació catalana, això t'interessa. Miquel Puig.
D'així. Ran de l'aigua. Fons europeus. Gestió.
Fons europeus?
Gestió fons
europeus. Per pallar.
Bé, bon dia a tothom. Ja sabeu que l'objecte d'aquesta convocatòria és de poder-vos explicar, resumir, vaja, més que explicar, el que ha estat l'acció de govern durant els nostres primers 100 dies. El govern es va constituir a finals del mes de novembre, de fet el darrer dia, i tot just ara, fa alguns dies, va finalitzar aquest termini, aquest període de gràcia, per dir-ho així, que se li dona a tot govern d'aquests primers 100 dies, que nosaltres, des del govern de la Generalitat, he de dir que no hem desaprofitat. Hem aprofitat a fons aquests primers 100 dies de govern, com ara explicaré, que són 100 dies que podríem catalogar de compromís, de molt compromís, amb la pròpia societat catalana, a través de la nostra pròpia acció de govern. En aquest sentit, m'agradaria destacar alguns punts que, per altra part, estan resumits en aquesta documentació, que em semblen els més, diguem-ne, els més importants des del punt de vista d'aquesta acció de govern. En primer lloc, m'agradaria resumir una mica acords des de l'inici d'aquesta sisena legislatura, no? I en aquest sentit, doncs, com a principals acords, com a principals actuacions, jo destacaria tot el que fa referència a l'aplicació de la nova llei d'estrangeria. Sabeu que nosaltres des del govern de Catalunya hem volgut ser capdavanters a tot l'Estat en quant a l'aplicació de la llei d'estrangeria que es va aprovar a finals del mandat passat a nivell de l'Estat, i en aquest sentit hem creat aquesta comissió interdepartamental per garantir l'aplicació detallada de tots els preceptes de la llei d'estrangeria. Un altre acord important, una altra iniciativa important, ha estat tot l'àmbit de suport a la família, de protecció a la família, de polítiques adreçades a la família. Per això vàrem crear la Secretaria General de la Família, que tindrà una sèrie de línies prioritàries d'acció, i entre elles en destaco tres. En primer lloc, molt important, conciliar, compatibilitzar la vida laboral amb les responsabilitats familiars. En segon lloc, crear un entorn favorable per a la construcció i l'enfortiment de la vida familiar. I en tercer lloc, suport en les situacions de risc de desestructuració. Aquests són els tres objectius fonamentals de la política familiar que portarem a terme de cara a aquests propers anys. Un altre tema a destacar, també de molta transcendència i que va tenir un ressò mediàtic significatiu, és el programa d'educació, el programa d'ensenyament 2000-2004, que va presentar la consellera d'Ensenyament, Carme Laura Gil, en el Parlament de Catalunya, i que, com recordareu, tenia alguns trets essencials que jo voldria una altra vegada subratllar, perquè, insisteixo, aquest programa d'educació 2000-2004 recull alguns dels grans compromisos que ens havíem fixat com a formació política, com a govern, de cara a aquests propers anys. I entre ells, entre aquests compromisos, en destaco un de molt principal, que és la definició dels criteris per establir el programa de llars d'infants, és a dir, llars d'infants, guarderies, pels infants de menys de 3 anys d'edat. Recordeu en aquest sentit que el compromís de legislatura pels propers 4 anys és de promoure la construcció de 30.000 places noves de guarderia a Catalunya i que durant aquest any 2000 la pròpia consellera d'Ensenyament vol ja posar les bases perquè se'n creïn o perquè se'n comencin les primeres 6.000 d'aquestes 30.000. Bé, i al costat d'això hi ha altres punts d'aquest programa d'educació 2000-2004 que estan resumits en la documentació i que també són importants. Un altre tema, que potser després serà objecte d'alguna pregunta per part de vostès, és concretament l'elaboració del pressupost de la Generalitat per aquest any 2000. Durant aquests darrers mesos hi ha hagut una mica d'enrenou en aquest sentit, perquè des d'alguns grups de l'oposició se'ns ha dit doncs, que aquest pressupost s'havia de presentar abans. Bé, la realitat, insisteixo, és la que és, i la realitat és que un govern necessita 2-3 mesos per poder fer un pressupost. Els necessita per poder fer un bon pressupost. I són exactament els mesos que nosaltres hem esmerçat en la preparació d'aquest pressupost de la Generalitat per l'any 2000, que aprofito per dir que serà presentat en el govern de la Generalitat per la seva aprovació la setmana propera, la setmana vinent, la setmana que comença el dia 20, per la seva aprovació o com a mínim per que el govern sigui informat i en tot cas a la setmana que comença el dia 27, per tant d'aquí 8 o 10 dies, ho aprovarà definitivament el govern i ho portarem en el Parlament de Catalunya, complint per tant d'una forma escrupolosa els terminis que el propi Parlament de Catalunya havia fixat en el govern en aquest sentit. El Parlament ens havia demanat que abans del 31 de març el pressupost estigués allà i uns dies abans del 31 de març el pressupost hi serà. I per tant, en aquest sentit, jo puc confirmar que el govern també en aquest sentit ha fet els seus deures, el que passa que els ha procurat fer bé, lògicament, i això es veurà a partir de la presentació d'aquest projecte de pressupostos en el Parlament de Catalunya. Bé, l'altre tema a destacar és, com sabeu molt bé, el de l'impuls en el finançament autonòmic. En aquest sentit, vàrem crear un grup específic de treball que s'anomena Grup de Treball per a la Millora del Finançament i per a l'Obtenció del Pacte Fiscal. Aquest és un grup que ha d'ajudar, per dir-ho així, a la negociació que haurem de fer, i ho dic en termes de futur, que haurem de fer amb el govern espanyol i amb les forces polítiques en general per aprovar un nou sistema de finançament que sigui més just per Catalunya. I al costat d'aquest grup de treball específic per a aquesta negociació, que com recordareu per nosaltres és el gran objectiu d'aquesta propera legislatura, un dels grans objectius, però probablement el més important, al costat d'aquest grup de treball hi ha també la presentació que vàrem fer de la balança fiscal de Catalunya en relació amb l'Estat, en la línia aquella de, ho recordo, de dir que a l'any 98, que són les últimes dades disponibles, teníem un dèficit fiscal amb la resta d'Espanya de 1,3 bilions de pessetes. Aquest estudi també s'ha presentat durant aquests primers 100 dies de govern. Voldria també destacar, n'hi ha altres de punts que estan recollits en aquesta documentació, jo només destaco els que em semblen més prioritaris. Un altre seria la Comissió per a la Reordenació Territorial de Catalunya, a iniciativa del conseller de Governació. Ja sabeu que el govern ha propiciat la iniciativa de crear un grup d'experts per abordar la reordenació de Catalunya des d'un punt de vista administratiu i des d'un punt de vista territorial. I sabeu també que en aquest sentit el propi Departament de Governació ha iniciat una ronda de contactes amb els altres grups parlamentaris per posar fil a l'agulla en aquesta línia de la reordenació territorial de Catalunya. Un altre tema a destacar, òbviament, és el nou Consell d'Administració de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, que va ser objecte de molt debat públic, de molta controvèrsia, de moltes opinions diferents, de moltes posicions diferents. Al final, el govern va reeixir en la configuració d'un Consell d'Administració i especialment d'un director general de la corporació, en Miquel Puig, que finalment va ser acceptat per tothom. Per tant, lògicament, aquest és un dels èxits importants del govern durant els 100 primers dies de la seva gestió. Un altre tema a destacar, i no els cito tots per no fer-me pesat, però un altre tema a destacar seria concretament tot el que afecta a la millora de l'administració de justícia. En aquest sentit, recordeu que durant aquests 100 primers dies de govern es va efectuar la compra dels terrenys per a la construcció de la ciutat judicial en aquelles antigues casernes de l'Epan, en el terme municipal d'Hospitalet del Llobregat. Això es va adquirir. Hi ha el projecte de, i l'ordre d'enderroc de les casernes de l'Epan i, per tant, ja la preparació pel que en el seu futur, ja veurem exactament quan ha de ser la nova ciutat judicial de Catalunya, que albergarà 200 jutjats, que actualment estan repartits en 19 edificis diferents, donarà feina a 3.000 persones i, a més, serà utilitzada diàriament, quan estigui en funcionament aquesta ciutat judicial, per més de 20.000 persones. Aquest és un fet d'acció de govern clara que també volia subratllar. Un altre punt d'acció de govern també important és el que afecta la gestió de les infraestructures. En aquest sentit, recordeu que el conseller d'Obres Públiques va definir un nou model aeroportuari conjuntament amb altres governs autonòmics, concretament el govern basc, el govern balear i el govern canari. En una reunió que es va celebrar a Barcelona, els governs d'aquestes quatre comunitats varen definir el que havia de ser un model aeroportuari, que és, lògicament, el que intentarem, subratllo, intentarem negociar amb el govern central quan el govern central es constitueixi després d'aquestes eleccions espanyoles del passat diumenge. Un altre punt també molt important que cal destacar és el que afecta el món rural. Recordeu que a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca es va aprovar el que se'n diu el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya pel període 2000-2006, per tant, pels propers 7 anys. I que d'acord amb aquest programa aprovat es preveuen ajuts en el camp català per valor de 155.000 milions de pessetes durant aquests propers 7 anys. 155.000 milions, això va ser un acord de govern de fa un parell de mesos enrere, que per tant defineix el que seran els ajuts públics que es canalitzaran en el camp català durant aquests propers 7 anys i que a més inclou 22 mesures específiques que es poden classificar en els diferents àmbits d'interès de la pagesia, de la ramaderia i de la pesca a Catalunya. Un altre tema important, concretament, és en l'àmbit sanitari la posada en funcionament de 11 centres d'assistència primària, la construcció de, la posada en funcionament de 11 centres d'assistència primària i el projecte que es va aprovar molt recentment per l'ampliació de l'Hospital de Bellvitge, que tindrà, quan es faci, una aportació de la Generalitat, un cost d'inversió global de 8.000 milions de pessetes. Un altre tema d'aquests primers 100 dies, molt significatiu per Catalunya, molt buscat pel govern des de fa temps, ha estat concretament la supressió del peatge de la B30. Aquesta, en efecte, va ser una mesura que va adoptar el govern espanyol, però tothom sap que aquesta mesura es va adoptar per la pressió que el govern de la Generalitat i el grup parlamentari català van exercir durant els últims anys a Madrid. I aquesta pressió d'aquests últims anys i les negociacions que es varen fer en aquest sentit varen fer possible dues coses. Primer, reduir d'una forma significativa els principals peatges de Catalunya, en primer lloc, molt important, s'han reduït pràcticament tots ells, sense excepció i d'una forma molt notable. Segon, no només reduir alguns peatges, sinó suprimir-ne alguns d'altres. Per exemple, el peatge de la B30, que en aquest moment està suprimit, i també els trajectes de circumval·lació de Girona i de Tarragona, que també estan suprimits. Aquest ha estat un gran èxit d'aquests darrers anys, on el govern de la Generalitat hi ha tingut un pes molt important i que, lògicament, s'ha acabat de fer la feina en aquests primers 100 dies d'aquesta legislatura catalana. Sense deixar l'àmbit de les infraestructures, subratllo també els projectes per noves línies de metro, concretament a la ciutat de Barcelona i en l'entorn metropolità, i en aquest sentit recordeu que en aquests primers 100 dies hi ha hagut l'encàrrec per fer el projecte de finançament de la nova línia 9 del metro de Barcelona, així com l'acord institucional entre institucions per a la implantació del metro lleuger a Nou Barris. Separant-nos de l'àmbit de les infraestructures i anant en el tema de seguretat ciutadana, desplegament de la policia de la Generalitat, dels Mossos d'Esquadra, recordeu que en aquests primers 100 dies s'ha completat el desplegament a les comarques de l'Alta Ribagorça, les Garrigues, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Pla d'Urgell, el Segrià i la Vall d'Aran. A totes aquestes comarques, la policia de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra, estan ja absolutament desplegats. I també dintre d'aquest àmbit del Departament d'Interior en el que és la lluita contra els incendis, la lluita contra el foc. Recordeu que en aquests primers 100 dies s'han pres ja algunes mesures molt significatives, per exemple, la campanya contra incendis forestals. En aquest sentit, el govern ha aprovat avançar el decret pel qual es prohibeix fer fosc al bosc, tenint en compte les condicions meteorològiques que tenim ja des de fa bastantes setmanes a Catalunya. Això ha provocat aquest avançament de les mesures per lluitar contra els incendis forestals. També es va aprovar es va informar en el govern per part del conseller d'Interior sobre la construcció de 65 nous dipòsits d'aigua que seran operatius aquest estiu i que per tant han de reforçar el que és aquesta lluita contra els incendis forestals. I finalment el propi govern va aprovar la creació de més places de bombers, concretament 126 places de la categoria de bomber d'escala bàsica, així com la convocatòria de 8 places d'inspector i 7 de sotinspector, és a dir, que han anat reforçant les estructures del Departament d'Interior i de l'àmbit de prevenció d'incendis en matèria precisament de lluita contra el foc. Bé, si deixem estrictament el que seria l'àmbit, diguem-ne, de gestió del govern, que he fet un resum més o menys puntual de les coses més importants, i anem en l'àmbit de les iniciatives legislatives, destacaria que en aquests primers 100 dies de govern el propi govern de la Generalitat ha tramitat en el Parlament de Catalunya 7 avantprojectes de llei, 7 avantprojectes en 100 dies. Per tant, també des d'aquest punt de vista hi ha hagut una agilitat, hi ha hagut un dinamisme per part del govern per enviar en el Parlament projectes de llei. D'aquests simplement els recordo perquè són coneguts més o menys per tothom. N'hi ha 3 que afecten a l'àmbit de justícia, concretament el de regulació dels drets d'ús de fruit, ús i habitació, el de pensions periòdiques, de cara a la gent gran, bàsicament, i el de creació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, concretament la seva modificació parcial, la modificació parcial de la llei de creació d'aquest centre. Destacar també el projecte de llei de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya, la modificació de la llei d'organització, procediment i de règim jurídic de l'administració de la Generalitat, que és el que ha de permetre la creació de departaments d'una forma diferenciada a com era fins ara. I finalment, els dos últims serien l'avantprojecte de llei de modificació de les policies locals pel que fa referència a l'edat màxima per a l'accés a la categoria d'agent, que això es va aprovar fa poques setmanes, i finalment l'avantprojecte de llei sobre regulació del transport marítim i fluvial a Catalunya. Bé, i finalment, en l'últim apartat de la documentació que us hem lliurat, hi ha tota una sèrie, diguem-ne, d'actuacions més puntuals que considerem especialment destacables. Algunes d'elles no formen part de grans programes, però sí que són una sèrie d'actuacions del govern d'aquests primers 100 dies de gestió que algunes d'elles doncs, tenen especial importància. No? Bé, estan resumides en aquí, jo no hi faré massa referència. Hi ha temes com, per exemple, doncs, l'autorització per a la contractació del nou cremallera de Montserrat, tema important per millorar l'accés a la muntanya, la posada en servei del nou telecabina de la Molina, el conveni plurianual amb el Bisbat de Vic per a la construcció de l'edifici del Museu Episcopal de Vic, etc. Hi ha tot un conjunt de temes, la convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis de cara als ajuntaments, hi ha tota una sèrie de temes que formen part, diguem-ne, de l'acció habitual del govern i que estan resumits aquí. I tot això, grans temes, temes més puntuals, iniciativa legislativa, és el que em porta a afirmar en contra del que diuen alguns, especialment alguns grups de l'oposició en el Parlament de Catalunya, que acusen en el govern de que no es fa res, de que durant aquests primers 100 dies doncs, s'ha perdut el temps, que només hem estat pendents de les eleccions espanyoles. Tot això és radicalment fals i avui ho demostrem, no? Ho demostrem amb aquest resum que fem, que posa de manifest fins a quin punt realment l'acció del govern ha estat una acció dinàmica, una acció doncs, plena d'iniciatives, plena de projectes nous, carregada de gestió, i jo crec que en bona mesura de bona gestió en aquests inicis, i que per tant doncs, desmenteix rotundament aquestes acusacions de paràlisi que es fan des de determinats àmbits de l'oposició. Ahir mateix, en la sessió que hi va haver del Parlament, encara hi havia algun grup que s'hi referia, i jo el que demano és que es presti atenció en aquesta acció de govern d'aquests primers 100 dies i que es calibri fins a quin punt realment el dinamisme és el que ha presidit aquesta acció de govern i que lògicament ho seguirà presidint també de cara als propers temps. Bé, per part meva, moltes gràcies. Si hi ha alguna pregunta, molt de gust la intentaré contestar.
Sí, conseller, aquest dinamisme al qual vostè ara acabava al·ludint al final de la seva intervenció, vostè creu que es pot veure compromès a partir de la segona meitat de la legislatura, tenint en compte que serà a partir del 2002 quan haurà d'entrar en vigor el nou sistema de finançament?
Bé, nosaltres no hem amagat mai que per portar a terme els nostres objectius polítics i de govern de cara a aquests propers anys, no ho hem amagat mai, necessitem un molt millor sistema de finançament. També hem dit una altra cosa, que amb el que tenim fins ara, nosaltres anirem fent. L'acció del govern no quedarà paralitzada i farem coses fins i tot d'importants, coses d'un cert calat, no? El que passa és que bé, tot depèn finalment del grau d'ambició que tingui una formació política i un govern, no? Com que el nostre grau d'ambició és molt alt, lògicament reclamem els instruments que ens permetin complir els nostres objectius. I aquests instruments, com sabeu molt bé, no ens ho cansarem de repetir, són més capacitat de decidir per nosaltres mateixos, més autogovern, per tant, i segon, un molt clar, millor sistema de finançament. Això vindrà o no vindrà? Doncs home, no ho sabem, no ho sabem, perquè és evident que si la nostra posició política en el conjunt d'Espanya fos una posició de més capacitat de pressió, per dir-ho així, de més capacitat d'influència, i aquesta capacitat de pressió i d'influència en part la donen els diputats i la configuració del Parlament espanyol, si això fos així, lògicament nosaltres doncs, podríem tenir més seguretat d'obtenir determinades coses, entre d'elles aquest millor sistema de finançament. Ara, jo voldria recordar una vegada més que el resultat d'aquestes eleccions espanyoles i del que se'n derivi no depèn del que passi només a Catalunya. La realitat és que Convergència i Unió en aquestes últimes eleccions espanyoles va tenir un molt bon resultat a Catalunya, va mantenir molt bé les seves posicions, de fet estem pràcticament igual com estàvem, 15 diputats contra 16, i això malgrat la pujada molt forta del Partit Popular, no només a Catalunya, sinó bàsicament en el conjunt d'Espanya, no? I junt amb la, amb el naufragi, per dir-ho així, de les forces d'esquerres, concretament el Partit Socialista i Izquierda Unida Espanya, Iniciativa per Catalunya i Esquerra Unida també a Catalunya, no? Bé, això doncs, va ser com va ser, nosaltres no hi podem fer res, aquest resultat no el podem pas canviar, no està al nostre abast. Ara, per què dic tot això? Dic tot això per subratllar que tot i que som conscients de que en una situació diferent la nostra capacitat de pressió hauria sigut més gran, tot i amb això nosaltres no renunciem a plantejar a fons els nostres objectius. I els nostres objectius no han quedat alterats pel resultat de les darreres eleccions espanyoles. Gens ni mica, segueixen sent exactament els mateixos. Pot passar que no els aconseguim tots en aquests propers 4 anys? Pot passar, entra dintre del que és esperable, no? Però, primer, no hi hem de renunciar de cap manera, perquè la vida no s'acaba en 4 anys, la vida continua. I segon, també important, jo sóc personalment dels que tinc confiança que durant aquests propers 4 anys, malgrat aquesta situació, podrem fer també en l'àmbit del sistema de finançament avenços importants.
Sí, senyor portaveu. A mi m'agradaria preguntar-li sobre el tema dels pressupostos. Amb quin partit pensen vostès aprovar aquests pressupostos? Si han iniciat ja converses amb alguna formació? I també m'agradaria saber la seva opinió sobre la posició d'Esquerra Republicana que condiciona la negociació d'aquests pressupostos amb la formació del govern tripartit.
Miri, jo no estic absolutament segur que Esquerra Republicana condicioni el parlar d'aquests pressupostos en la configuració d'això que en diuen el tripartit, no? o la triologia, no? L'acord de tres, per dir-ho així. Jo crec que això Esquerra Republicana no ho té tan clar com algunes vegades es diu, em dona la impressió. Perquè això, plantejat d'aquesta manera, seria, per part d'Esquerra Republicana, tancar-se moltes portes de cara a la nostra relació durant aquests propers anys. I jo prefereixo pensar que Esquerra Republicana no es vol tancar portes de relació amb Convergència i Unió per establir un bon clima d'estabilitat política a Catalunya de cara a aquests propers 4 anys. Ara, dit això, que en tot cas qui ho ha de resoldre i qui ho ha de contestar, lògicament, és Esquerra Republicana, nosaltres aquest pressupost estem absolutament convençuts que anirà endavant, absolutament convençuts. Jo no tinc cap dubte de que hi hagi cap perill important de que aquest pressupost no vagi endavant. Estic segur que ens en sortirem. Amb qui ja ho veurem, encara és aviat per dir-ho, no? Quan es conegui el que és aquest projecte de pressupost que nosaltres hem presentat, jo crec que hi haurà forces polítiques, en plural, no necessàriament una, que veuran que en aquests pressupostos hi han recollides coses importants de cara a la gent i que per tant no s'hi oposaran d'una forma sistemàtica. Altra cosa és que intentin influir-hi, que intentin esmenar algunes coses. Això entra dintre de la normalitat, no? Però jo estic convençut de que algunes forces polítiques veuran que realment en aquests pressupostos hi ha temes molt interessants per la gent, pels catalans, pels ciutadans de Catalunya, i que per tant no tindria sentit oposar-s'hi. No?
Però han iniciat vostès converses?
No, encara no, encara no. Encara no. Recordeu que ja he dit abans que fins la setmana que ve jo no portaré el projecte de pressupost a informació del govern, subratllo, a informació del govern, i que entre la setmana que ve i principis de la següent hi haurà l'aprovació per part del govern i la presentació en el Parlament de Catalunya. Per tant, encara queden alguns dies per parlar amb les formacions polítiques en general. Semblaria, això és, diguem-ne, d'un cert sentit comú, que en la mesura que el Partit Popular ha donat suport en els 4 darrers pressupostos de la Generalitat, si no hi ha cap canvi substancial en la nostra orientació pressupostària, semblaria que el Partit Popular, lògicament, no ha de tenir masses arguments per fer una oposició total en aquests pressupostos, no? Si aquests pressupostos s'inscriuen en una línia que el propi Partit Popular ja ha donat suport en aquests darrers anys, el sentit comú portaria a pensar que, lògicament, també han d'estar en predisposició de posar-s'hi d'acord, no? I jo estic segur que, a més del Partit Popular, pot interessar a altres formacions polítiques col·laborar amb el govern en tenir uns bons pressupostos. Nosaltres, en aquest sentit, lògicament, estem oberts. Tenim una actitud dialogant per poder fer els millors pressupostos possibles dintre dels esquemes que tenim. I els esquemes que tenim és que no podem passar d'un determinat dèficit. Clar, demanar és molt fàcil, però nosaltres tenim una cotilla, per dir-ho així, que és el dèficit autoritzat, i d'aquí no podem passar. No es pot fer tot. S'han de fer les coses que realment càpiguen fins a complir aquest objectiu de dèficit.
Hi ha data fixada de reunió Pujol-Aznar?
No, no n'hi ha.
I una altra pregunta, el pes de les negociacions amb Interconvergència i el PP, qui el durà? Senyor Trias, senyor Mas i senyor Duran?
I senyor Pujol.
I Vicent, per descomptat.
No, home, no està definit, perquè penseu que nosaltres, a part, diguem-ne, dels contactes telefònics que es produeixen després d'unes eleccions que ja han estat amb diferents membres del Partit Popular, més enllà d'això no hem tingut encara cap contacte en ferm. No descarto que en els propers dies hi puguin ser uns primers contactes, ja ho veurem. Però de moment sense data i de moment sense agenda. Les eleccions s'acaben de produir i encara no hi ha hagut, diguem-ne, temps per poder fixar aquests contactes i molt menys encara els continguts, no? Ara, diguem-ne, estem en aquesta fase on el que observem són les actituds, no? I sembla que les actituds dels dirigents del Partit Popular són actituds també obertes, en el sentit que ells es donen compte, com ells mateixos diuen, que han de procurar construir la seva acció política sobre la base del diàleg amb altres formacions polítiques, no? I si hem estat capaços de col·laborar en aquests darrers 4 anys amb ells i abans amb el Partit Socialista, lògicament nosaltres valorem positivament aquestes actituds dialogants, no? Ara, el que passa és que sempre advertim d'una cosa, és que, més enllà de les actituds, que són importants, no ho volem pas negar, el que realment és decisiu, el que realment és determinant, són els fets. I nosaltres, en aquest sentit, doncs, estem a l'espera de que en les properes setmanes, per la via dels fets, realment doncs, hi hagi aquesta voluntat de diàleg que nosaltres no rebutjarem mai.
I com valora les declaracions del ministre Rajoy dient que era un disbarat això de reclamar els 400 milions anuals?
Bueno, escolteu, tothom diu finalment el que realment pensa, no? És molt probable que el senyor Rajoy pensi això i que el Partit Popular ho pensi, no? Bé, però això no treu que nosaltres puguem pensar el contrari i no treu que nosaltres puguem pensar que als ciutadans de Catalunya els interessa que hi hagi un sistema de finançament que sigui més just per ells mateixos, no? I nosaltres vàrem xifrar aquest desequilibri amb aquests 400.000 milions de pessetes anuals i ho seguim dient, eh? Però bé, això són, ja sabíem des de fa temps que les posicions del Partit Popular i del Partit, vaja, i de Convergència i Unió, i també en bona mesura les del Partit Socialista i les de Convergència i Unió, són diferents, divergim en aquest àmbit, no? De què es tracta ara? Home, es tracta d'intentar arribar a un punt de trobada. Insisteixo, nosaltres, per obtenir determinades coses per Catalunya, com a conseqüència del mapa polític espanyol que es va derivar d'aquestes eleccions espanyoles, no tindrem la mateixa capacitat de pressió. Això és evident, això no ho podem pas negar. En aquest sentit, alguna cosa s'ha perdut, està molt clar. Ara, el que sí que diem, torno també a insistir en aquest mateix punt, és que no tot s'ha perdut ni de bon tros. Ni de bon tros. Primer, perquè Convergència i Unió va tenir un bon resultat i això ha de fer obrir els ulls a molta gent. Això confirma que després d'una llarga etapa de col·laboració en la política espanyola, primer amb el PSOE, després amb el Partit Popular, Convergència i Unió segueix tenint un fort recolzament electoral a Catalunya, i això no ho pot oblidar ningú. I segon, això, acompanyat de la nostra tradicional actitud positiva, actitud constructiva, que tothom coneix a Madrid, i que jo crec que més d'un valora, acompanyat d'això, estic segur que això ens permetrà crear, diguem-ne, un escenari que després ens permeti arribar a acords, diguem-ne, interessants, no? Els més interessants de tots, potser no, però acords interessants probablement sí, i també en matèria de finançament.
Conseller,
sí.
Parla de trobar un punt de trobada entre el PP i Convergència i Unió. Per part de Convergència i Unió, seria un bon punt de partida el model Zaplana de sistema de finançament?
Miri, el model Zaplana, ho hem dit moltes vegades i no ho diem ara com a conseqüència del que va passar diumenge passat en les eleccions, no? El model Zaplana, sempre vàrem dir, i jo mateix ho vàrem dir moltes ocasions, és un pas endavant molt clar, no ho podem pas negar, i sempre vaig dir que era un pas que s'inscrivia en la proposta nostra de pacte fiscal. Això ja es va dir, i ho reitero una vegada més. Ara, també vàrem dir una cosa: el model que va presentar en Zaplana, des del nostre punt de vista, és insuficient per Catalunya. Que és una bona base de partida per les negociacions? Per què no? Per què no? És una bona base de partida per les negociacions. Que si finalment només es queda amb la proposta de Zaplana, a nosaltres ens resultarà suficient? No, no ens resultarà suficient. Però que pot significar un pas endavant? Evident. Que nosaltres, tot i que el punt de partida fos aquest, voldríem anar més enllà i procurarem anar més enllà. També és així. També és així. Però qualsevol negociació per un nou sistema de finançament que parteixi de la base de que les comunitats autònomes han de participar no només en l'IRPF, sinó en els demés impostos, i que, a més, sobretot, han de tenir la transferència d'alguns impostos d'una forma clara, per exemple, els impostos especials, això és una bona base per negociar.
Tornant a la qüestió dels...
Una bona base per negociar, que insisteixo, això és molt important, no és la que nosaltres pretenem en última instància. És una base que pot servir per avançar, però no per arribar en el nivell que nosaltres desitgem i que, independentment del que passi en aquests propers 4 anys, ja avanço que nosaltres seguirem defensant el nostre model de pacte fiscal. Insisteixo que la vida no s'acaba en aquests propers 4 anys. Per tant, passi el que passi en aquests propers 4 anys, jo tinc la confiança de que avançarem d'una forma significativa en aquest nou model de finançament. Passi el que passi, nosaltres seguirem demanant de cara al futur, de cara al present i de cara al futur, el que entenem que és just per Catalunya, que es resumeix en la nostra proposta de pacte fiscal.
Per tant, el que queda, sí, que queda d'alguna manera descartat és que en aquests 4 anys es pugui arribar a un sistema definitiu de finançament autonòmic, o almenys per Catalunya.
Escolteu, no descartem res quan no han començat les negociacions. El que sí que podem dir és que sembla més difícil arribar a un sistema definitiu ara que fa 15 dies enrere. Això és evident, perquè un sistema definitiu per Catalunya es pot aconseguir molt més en la mesura en què una força nacionalista com la nostra tingui més capacitat de pressió. Això em sembla que és, en podríem dir, l'ABC, no? Això tothom ho pot entendre. Ara, podem dir segur que no aconseguirem el que volem? Home, ja ho veurem, ja ho veurem. Segur que avançarem, d'això no estic convençut, segur que avançarem. Segur que amb la proposta del senyor Zaplana d'aquell moment, inspirada en la nostra, per cert, inspirada en la nostra, després de molts mesos de pressió per part nostra, va sortir la proposta Zaplana, no? Doncs bé, estic segur que aquesta pot ser una base, diguem-ne, per començar a parlar. També queda clar que per nosaltres allò no és suficient i que, per tant, si només arribéssim amb allò, ho hauríem de seguir plantejant també de cara al futur per arribar, com vostè deia, a un sistema definitiu, que és el que nosaltres volem. Definitiu i definitivament just. No és només definitiu en el temps, sinó que és definitivament just per Catalunya. Que el problema que tenim ara és que tenim un sistema de finançament que, d'una forma o d'una altra, doncs, crea uns greuges a Catalunya que no podem oblidar, no? Perquè ens impossibilita de fer determinades coses de cara a la gent que amb un altre sistema de finançament més just doncs podríem fer.
Sí, conseller, en aquest escenari i en el marc d'aquestes dificultats a les que vostè al·ludeix, donen per perdut el traspàs de l'Agència Tributària?
Escolteu, jo no dono per perdut res, ja ho he dit abans. Jo no dono per perdut res, ni l'Agència Tributària tampoc. Perquè al costat dels vots i al costat sobretot dels diputats, si són més o menys decisius, hi ha també una altra cosa que és molt important, que és la força dels arguments. La força dels arguments. I la força dels arguments a nosaltres ens pot portar, això no ho hem de descartar del tot, a fer entendre, a través segurament d'una acció pedagògica, a fer entendre que el que nosaltres estem demanant no és la voluntat de trencar res a dintre de l'Estat espanyol, sinó que el que estem demanant és un sistema que sigui eficaç i just per Catalunya. I si a més, això que pot ser eficaç i just per Catalunya pot servir de model per a altres comunitats autònomes de l'Estat, doncs, escolteu, millor que millor encara, millor que millor. Bé, doncs, deixeu-nos en aquest inici de legislatura i tot just abans de que comencin doncs, les negociacions formals, deixeu-nos tenir aquesta convicció de que la força dels nostres arguments pot arribar a ser més important del que ens pensem. Si finalment no és així, doncs bé, escolteu, 4 anys són 4 anys, vull dir, ja vindran èpoques diferents i per tant doncs, nosaltres el que és determinant, per dir-ho així, és que tinguem les idees clares com a país, com a govern i com a país, no? I que no baixem la guàrdia des del punt de vista, des de l'òptica d'aquelles coses que són fonamentals de cara al futur, que no baixem la guàrdia des d'aquest punt de vista, no? Si això ho tenim clar, doncs escolteu, ara en 4 anys probablement aconseguirem una millora important i probablement podrem acabar la feina de cara al futur més a mitjà termini, no? Ja ho veurem. Però jo no descarto res, ni tan sols l'Agència Tributària.
Senyor conseller,
sí.
El govern català pensa obrir investigacions sobre el senyor Fidel Pallerols per la presumpta desviació de fons de la promoció ocupacional cap a militants i
dirigents? No, escolteu, no pensem, nosaltres com a govern no crec que no hem de fer res. El govern doncs no ha estat formalment acusat de res, vaja, tot el que s'està dient aquests dies jo crec que no afecta el govern de la Generalitat, no? Nosaltres en el seu moment, doncs, a través dels mecanismes propis que tenim, que en aquest cas és la intervenció general, doncs, no només en aquest punt concret, sinó en molts altres, nosaltres doncs, el que fem és comprovar si les subvencions que es donen correctament, si les entitats que reben aquestes subvencions justifiquen correctament la recepció d'aquests diners, i moltes vegades trobem cosetes, moltes vegades, no? Això no només en aquest cas, la intervenció va detectar doncs, algunes coses que s'havien fet malament, però malament vol dir administrativament, no vol dir que hi hagués res més, vol dir administrativament, amb errors administratius, no? Bé, doncs això és bastant normal, per això hi és la intervenció de la Generalitat, no? Per comprovar que l'acció de tots els departaments de la Generalitat s'ajusta a les normes que estan dictades, no? En aquest cas concret, com en molts altres, aquesta investigació es va fer, ordinària, és una investigació, diguem-ne, no extraordinària, sinó que forma part de la normalitat, i la pròpia intervenció va recomanar en el Departament de Treball de la Generalitat que fes tornar uns diners per part d'aquesta empresa perquè no s'havien justificat correctament, i així va ser. Em consta que l'anterior conseller de Treball, l'Ignasi Ferreres, doncs va fer tornar 62 milions de pessetes, em sembla, en aquesta empresa perquè no s'havien justificat correctament. No? I per tant, el govern ha actuat com havia d'actuar, i si no hi ha cap indici nou ni cap prova nova en aquesta línia, doncs no té per què fer res més, perquè el que havia fet ja ho va fer. No? Sí que és veritat una cosa, i és que el Parlament de Catalunya, arran una mica de les denúncies que es van fer fa uns mesos enrere, doncs va encarregar a la Sindicatura de Comptes que fes una investigació més a fons sobre, no aquest cas en concret, sinó les subvencions que es donaven per formació ocupacional. No? I la Sindicatura de Comptes està precisament en aquesta línia, no? de fer aquesta recerca. Però això és el que pot fer el govern. El govern no ha de fer res més.
En segon cas, està prevista algun tipus de compareixença al Parlament o compareixença pública del senyor conseller Lluís Franco per explicar aquest tema?
De moment no, perquè insisteixo que el govern no té cap... diguem-ne, indici més com a govern. Com a govern no té cap indici més de que s'hagi de fer cap acció addicional. Això forma part de coses que havien succeït fa un temps, però insisteixo, no m'estic referint en aquestes denúncies en concret que s'estan produint aquests dies. Era una mica l'àmbit de tots els fons, els recursos de formació ocupacional que estaven, doncs, que per cert, doncs, hi ha tot tipus d'entitats que gestionen aquests recursos, no? Perquè no només és aquest grup d'empreses, sinó que n'hi ha moltes altres i fins i tot moltes entitats diferents de l'àmbit social, de l'àmbit econòmic, que es dediquen, doncs, a fer cursos de formació per la gent aturada, no? Per tant, el que està, diguem-ne, amb investigació per part de la Sindicatura de Comptes és el conjunt d'aquestes subvencions, i la Intervenció General de la Generalitat, pel conjunt d'aquestes subvencions, ja va detectar una sèrie, diguem-ne, d'irregularitats administratives que es van corregir en el seu moment, però com a govern, ara per ara, no hem de fer res més. No? Sí que, de tota manera, jo voldria aprofitar, ja que surt aquesta pregunta, voldria aprofitar l'ocasió per dir que, bé, independentment de que el govern, com a govern, jo crec que no ha de fer res més, almenys ara per ara, doncs, que lògicament jo el que tinc és plena confiança en què el que diuen els propis dirigents d'Unió, ho van estar dient ahir mateix, ens ho diuen a nosaltres en privat i ho van dir també en públic, jo tinc plena confiança que el que ells diuen, doncs, es correspon estrictament amb la veritat. No?
Conseller, malgrat sí. que hi havia diverses disputes sobre el grup Pallerols, el propi conseller Ferreres va fer tornar 62 milions, quan encara era conseller, l'any 99 van ser agraciats en 250 milions per part del Departament de Treball.
Escolteu, penseu, no ho sé, vull dir, no conec ara les subvencions que es van donar l'any 99 ni com es van distribuir. Evidentment es van donar subvencions perquè, escolteu, nosaltres invertim molts recursos en formació per aturats, no? Precisament per ajudar en els aturats a sortir de la seva situació, i la formació s'entén que és un camí en aquest sentit, no? No recordo com es va fer aquesta distribució. Ara, es fes com es fes, el que sí que voldria dir és que insistir, i no m'estic referint als fets que s'estan denunciant aquests dies, que són coses completament a part. Aquests fets són coses entre un determinat partit i una determinada empresa, són temes diferents, no? Però insisteixo en que quan es donen aquestes subvencions per cursos de formació a moltes entitats diferents, es detecten de quan en quan, per la pròpia tipologia d'aquests cursos, es detecten de quan en quan, doncs, incompliments per part de les entitats en plural. I la intervenció, en més d'una ocasió, més de dues, més de tres i més de quatre, ha fet retornar diners. Per què? Perquè moltes vegades s'avancen uns diners perquè els cursos es puguin fer, i quan es justifiquen aquests diners ens donem compte de que algunes despeses que estaven previstes no s'han complert, no s'han portat a terme. No? Per tant, què fa la intervenció? Diu, home, vosaltres, Departament de Treball, heu avançat uns diners, ara no s'han justificat correctament, o no s'han justificat del tot, vaja, millor dit, Per tant, doncs, dieu que us retornin la part que no s'ha justificat. Això és bastant habitual. Home, no diré que passi cada vegada, però hi ha molts casos en què això es produeix d'aquesta manera i no passa res en el sentit de... detecta, els diners tornen a la caixa de la Generalitat i per tant no hi ha cap prejudici per part de ningú. Això és com funciona habitualment. Per què dic això? Home, perquè si fos que el Departament de Treball va concedir noves subvencions en aquest grup, doncs entraria dintre, diguem-ne, de la normalitat, perquè hi ha moltes entitats que han de retornar diners i que malgrat això, doncs simplement se'ls hi tornen a donar diners l'any proper perquè es puguin seguir fent cursos de formació de cara als aturats, no? Molt bé, conseller. Què més?
A veure, a mi m'agradaria preguntar si des de la Generalitat teniu constància de la informació que ha sortit avui al diari ABC dient una filtració del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dient que aquest tribunal fallarà a favor de la cadena COPE.
No en tenim coneixement.
En aquest diari també es parla sobre que responsables de la Generalitat s'estan posant en contacte amb responsables de la cadena COPE per arribar a un acord extrajudicial.
No us puc dir res sobre això. No us puc dir res. Ara, a aquesta hora, són la una del migdia, no us puc dir res.
Sí, senyor conseller, a mi m'agradaria si ens pogués repetir la seva resposta en castellà sobre si estan tenint contactes amb el PP per la investidura del senyor Aznar.
No hi haurà cap més pregunta en català? Sí? Doncs esperem un moment. No, dic, en català no n'hi ha cap més, doncs vinga. No, sí que us volia jo afegir una cosa, no? En la línia aquella que dèiem dels pressupostos de la Generalitat i dels acords amb aquesta força política, amb l'altra, jo us hi volia afegir que la governabilitat i l'estabilitat en un país no depèn només del govern. Això també ha de quedar molt clar. I us ho diu un representant d'una formació política que ha exercit sempre en aquesta línia. Quan hi ha hagut situacions de minories a Espanya, des de Convergència i Unió sempre hem tingut clar que l'estabilitat política i la governabilitat eren, diguem-ne, la base per poder construir coses i que sense aquesta estabilitat era molt difícil governar el país. I nosaltres no estàvem en el govern espanyol quan actuàvem d'aquesta manera. I ho vàrem fer amb el Partit Socialista i amb el Partit Popular. Dic això perquè, bé, a nosaltres com a govern ens correspon, diguem-ne, prendre la iniciativa respecte al que ha de ser acords amb aquests, acords amb aquells, o acords amb aquests per aquests temes i acords amb aquells per aquells altres temes, no? Però aquesta aposta per l'estabilitat ha de ser una aposta compartida. Ningú es pot treure, per entendre'ns, les puces de sobre, no? Dient, escolta'm tu, això de l'estabilitat, això és un problema del govern del senyor Pujol i de Convergència i Unió. No. A Catalunya, certament, hi ha un govern doncs, que té 56 diputats en el Parlament sobre 68, que és la majoria per aprovar moltes iniciatives, i per tant, el fet de que hi hagi estabilitat política a Catalunya depèn també de l'actitud d'altres formacions polítiques que hauran de demostrar que són, de cara a la ciutadania, hauran de demostrar que són formacions polítiques responsables, igual que nosaltres ho hem demostrat durant moltíssims anys en el conjunt de la política espanyola. Perdoneu, dic això perquè a vegades dona la sensació de que això de l'estabilitat és un problema només del govern i que ja s'espavilarà el govern, no? i que tothom es treu les puces de sobre en aquest sentit, i això no és així.
Hem d'entendre que és una crida al PP català a la responsabilitat.
No, és una crida a tothom, no al PP català, sinó a tothom. I no és una crida, és una reflexió en veu alta, no? Simplement aprofito per dir que tenim 4 anys per davant a Catalunya, que queda molt clar, meridianament clar, com ahir va dir el president Pujol en el Parlament, que a Catalunya, tal com van anar les eleccions catalanes, no hi ha govern alternatiu possible en el de Convergència i Unió, no hi és, i per tant a Convergència i Unió se l'ha de deixar governar i se l'ha de deixar que les iniciatives que vol prendre, perquè no hi ha altre govern possible, les pugui prendre en favor de la gent. I que això exigeix, diguem-ne, que tothom aquell, tots aquells que se sentin responsables des d'aquest punt de vista exerceixin aquesta responsabilitat. Atenció, això no diu, no treu que tothom tingui llibertat d'acció absoluta, total, la que es vulgui, i que a més es poden formular crítiques en l'acció del govern tantes com es vulguin, i es poden tenir tota mena d'iniciatives parlamentàries també tantes com es vulguin. Però el que subratllo és que aquest exercici de responsabilitat, de garantir l'estabilitat que nosaltres practiquem sempre, també la gent el valora. I que compete una mica, afecta una mica a tothom, no només en el govern, sinó que afecta en el conjunt de les forces polítiques, totes elles, no només una, sinó totes elles. Bé, en castellà.
Bueno, pues la pregunta sería si han establecido ustedes ya contactos con el PP, con el gobierno de Aznar, para investigar al señor Aznar como presidente, y en todo caso, si han decidido ustedes cuál va a ser su voto.
Pues no, no hemos establecido contactos ni hemos decidido cuál va a ser nuestro voto, ¿no? Lo que sí han habido son contactos, digamos, de cortesía, por decirlo así, porque, lógicamente, con la victoria del Partido Popular en las últimas elecciones generales, nosotros, como siempre hacemos, gane uno o gane el otro, pues nos dirigimos al señor Aznar y a los dirigentes del Partido Popular y les trasladamos nuestra felicitación, y esto pues da la ocasión de tener breves contactos telefónicos, ¿no? Pero a partir de ahí no se ha avanzado más. Nosotros lo que sí apreciamos es las actitudes del Partido Popular en la línea de que ellos mismos dicen que piensan ejercer una acción de gobierno presidida por el diálogo y por la apertura hacia otras formaciones políticas. Nosotros hemos demostrado en los últimos 7 años, vamos, en los últimos 7 años, en los últimos 25 años en la política española, que somos una formación política constructiva, que siempre ha estado a favor del diálogo, cuando hemos sido más decisivos mucho y cuando hemos sido menos decisivos también, por tanto siempre hemos tenido esta actitud y lógicamente apreciamos que otros también la tengan, ¿no? También es evidente que, a pesar de que las actitudes tienen mucha importancia por sí mismas y nosotros las valoramos, lo que es absolutamente determinante son los hechos, ¿no? Lo decisivo son los hechos. Y en este sentido nosotros esperaremos en estas próximas semanas a ver a través de los hechos cuál es la posición más definitiva del Partido Popular y a partir de ahí pues tomaremos nuestras propias decisiones. Mire, yo creo que no deberían condicionar, porque en Cataluña hay un gobierno, que es el de Convergència i Unió, que ganó unas elecciones, y además no puede haber otro gobierno, de acuerdo con el resultado de estas elecciones catalanas del mes de octubre, no puede haber otro gobierno que no sea el de Convergència i Unió. No hay una alternativa posible en estos próximos 4 años a Convergència i Unió. En esta línea, pues yo estoy absolutamente convencido de que en Cataluña seremos muy capaces de articular mayorías en el Parlamento catalán que nos permita ejercer nuestra acción de gobierno en Cataluña. No tengo ninguna duda. Con unos o con otros, ya lo veremos, ¿no? Dependerá un poco de cómo vayan las cosas en los próximos meses, de la actitud de todos ellos, y sin descartar por nuestra parte que en este con unos o con otros pueda ser algunas veces con unos y algunas otras veces con otros. Esto ya lo hemos venido haciendo en los últimos años y se ha observado que es una fórmula perfectamente posible, ¿no? Hay formaciones políticas que son más sensibles a unos temas concretos y otras que lo son a otros temas, ¿no? Y por tanto se pueden perfectamente forjar acuerdos con unos y con otros al mismo tiempo en función del tema que se pone encima de la mesa, ¿no? Y también me gustaría recordar simplemente que de la misma forma que nosotros en España hemos demostrado siempre que hemos sido una fuerza política que ha puesto sus votos y sus diputados al servicio de la estabilidad y de la gobernabilidad. Nosotros y no éramos gobierno, no formábamos parte del gobierno y actuábamos así. Yo estoy seguro también de que otras formaciones políticas en Cataluña que no son gobierno, también verán que estas actitudes responsables y de garantizar la estabilidad en un país son actitudes que al final la gente que votan en última instancia pues aprecian de una forma muy clara.
El presidente Aznar ha dado ya ha dado a entender que quiere contar con los votos de Convergència i Unió y Coalición Canaria para la investidura. ¿Han pensado ustedes ya cuáles serían los mínimos para que se le pudiera dar la confianza en la investidura?
No hemos todavía definido lo que entenderíamos que es un acuerdo razonable en esta línea, ¿no? Esto es lo que definiremos en estas próximas semanas, no en los próximos días, sino en las próximas semanas. El propio señor Aznar, si no recuerdo mal, ha establecido el calendario para su investidura después de Semana Santa, ¿no? Con lo cual quiero decir que tenemos pues más de un mes a partir de ahora para entablar negociaciones de cara a ver cuál va a ser nuestro voto en esta sesión de investidura después de Semana Santa. Tenemos tiempo. Yo creo que la actitud que ha demostrado el Partido Popular en estos últimos días es una actitud positiva, es una actitud que abre la puerta a que podamos hablar con tranquilidad. Y nosotros, pues insisto, que nosotros no tenemos ninguna decisión cerrada, ni en un sentido ni en otro, ¿no? Nosotros estamos abiertos a hablar con el Partido Popular, igual que lo hemos hecho en estos últimos 4 años, y estamos abiertos a llegar a acuerdos con ellos. Veremos si la investidura, pues podemos votar a favor o no. Esto ya lo veremos. En este momento la decisión no está tomada, ¿no? Pero en todo caso, para que nosotros podamos tener también una actitud, digamos, de colaboración con el futuro gobierno del Partido Popular, necesitamos comprobar hasta qué punto está también dispuesto a llegar el Partido Popular en lo que son nuestras reivindicaciones básicas, que son nuestro programa electoral, los 12 puntos que Xavier Trias estableció como básicos de cara a estos próximos 4 años, y dentro de estos 12, 2 de muy sustanciales, que son cómo mejoramos el nivel de autogobierno en Cataluña y, segundo, muy importante, muy decisivo, cómo establecemos un nuevo sistema de financiación que sea más justo también para Cataluña.
Antes lo he explicado largamente, pero si nos lo podría explicar en castellano sobre qué iniciativas piensa tomar el gobierno catalán en relación al caso Pallarols.
Mire, el gobierno catalán, respecto a este caso que se denuncia en algunos medios de comunicación, la verdad es que no va a tomar ahora por ahora ninguna iniciativa, ¿no? Porque no nos incumbe como gobierno. Es un tema que afecta a un partido concreto, pero no al gobierno de la Generalitat. Nosotros, en su momento, como gobierno y a través de la intervención general, en este caso y en muchos otros, en donde se canalizan subvenciones para formación de ocupacional, en este y en otros muchos casos, ya hicimos las actuaciones que teníamos que hacer a través de la intervención, ¿no? Hasta el punto de que en distintos casos, no solamente en este, pues hicimos devolver dinero a determinadas entidades que no lo habían justificado con una total, digamos, concreción, ¿no? Esto ya se hizo en su momento y, por tanto, si no hay nuevos datos, que en este momento no los hay, pues nosotros como gobierno entendemos que no tenemos que hacer nada más, ¿no? Simplemente lo que hacemos siempre, que es vigilar que todas las subvenciones se den correctamente y cuando haya cosas que no se puedan justificar, pues lógicamente pedir la devolución del dinero. Pero esto no es nuevo, esto lo hemos hecho absolutamente siempre y es perfectamente demostrable, ¿no? Ahora, al margen de la acción de gobierno, que yo creo que en este momento no tiene que añadirse nada más, sí que quisiera aprovechar la ocasión para manifestar que nosotros, vamos, yo personalmente como portavoz del gobierno catalán tengo una plena confianza en que todas las explicaciones que están dando los dirigentes de Unió son absolutamente verídicas, ¿no? Y por tanto no hay tampoco nada que añadir en este sentido, simplemente pues mostrar mi total confianza hacia las explicaciones que dan los dirigentes de Unió.
¿No cree que puede afectar para nada este caso, digamos, a la cohesión de la coalición en la medida que uno de los partidos evidentemente está en el gobierno?
Insisto en que lo que dicen los dirigentes de Unió, desde nuestro punto de vista, es positivo y tranquilizador. Por tanto, no hay, no hay que establecer sospechas ni conjeturas sobre aquello que en principio no tiene por qué ser, ¿no? Nosotros, si los dirigentes de Unión, con los que tenemos una relación pues muy estrecha, nos dicen muy categóricamente que no hay nada real detrás de estas denuncias y que como partido, sobre todo, y como dirección de Unión, pues no se sienten directamente afectados, pues lógicamente nosotros lo que tenemos que hacer es creer en lo que ellos nos dicen, y lo creemos y tenemos confianza en que estas explicaciones se ajustan estrictamente a la verdad. Molt bé, doncs escolteu, gràcies i fins una altra.